Domingo, Joan Carles Reiteri i Salvador Aragonès. Bona Pasqua novament i fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Són les 8, moment de recuperar l'última hora informativa.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, ha dit aquesta tarda que Alicia Sánchez Camacho va decidir enregistrar la conversa entre totes dues en unes estones d'oci relaxat amb el dirigent socialista José Zaragoza. Aquestes han estat les seves paraules. Abans, en la mateixa compareixença davant la Comissió del Frau Fiscal al Parlament de Catalunya, la líder del PP català ha dit que ella sempre ha actuat d'acord amb la legalitat i ha denunciat que la gravació que ha circulat per la cambra catalana no és la que té la justícia, que és, segons ella, l'única autèntica. La majoria de partits, això sí, han marxat, decebuts per les explicacions sobre qui va ordenar l'enregistrament i per què no va denunciar Sánchez Camacho el seu contingut. D'altra banda, és notícia també avui que els Mossos han detingut un home a Granollers acusat d'haver llançat la seva parella pel balcó d'un cinquè pis. És un home de 60 anys. Els fets han passat aquesta matinada en un pis del barri de la Font Verda, a Granollers, com dèiem. La víctima està ingressada en un centre hospitalari en estat greu. Les patrulles han rebut l'avís cap a les 5 de la matinada que hi havia una baralla en el pis. Quan hi han arribat han trobat la dona ferida estesa al terra d'un pati interior. I almenys 31 persones, la gran majoria entre 12 i 14 anys, han mort i 9 han quedat ferits en una col·lisió frontal al Marroc, concretament a la localitat de Tantan, al sud del país. L'autocar connecta la capital del Marroc, Rabat, amb la capital del Sàhara Occidental. El vehicle portava nois que tornaven d'una competició esportiva cap a la capital saharaui. I recordem també que la cèl·lula jihadista desarticulada aquest dimecres a Catalunya pretenia cometre un segrest i tallar el coll d'una persona i, a més, gravar-ho en públic. Això es va sabent arran de la investigació de l'Audiència Nacional després de la detenció d'11 persones que avui han passat a declarar a l'Audiència Nacional, com dèiem. Passen ja 2 minuts de les 8. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9, a bàsquet al dia?
Doncs estarem pendents del Barça, que està jugant en aquests moments el darrer partit del top 16 de l'Euroliga, a la pista del Galatasaray, a porta tancada, guanya 39-46 en el tercer quart. El Madrid juga a les 9, ho farà davant del Salguiris. Barça, Madrid, Maccabi, Panathinaikos, Cesca, Fenerbahçe, Olympiacos i Efes són els 8 equips classificats ja pels quarts de final. Parlem de la Final Four femenina. L'Ekaterinburg de Sílvia Domínguez i el Praga de Laia Palau disputaran diumenge la final. Hem de parlar també del playoff de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ja està a la final. El rival serà o el Perfumeries Avenida o el Cadí La Seu, i repassarem la 28a jornada de la Lliga Endesa o les competicions FEB.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9.
Bon programa, gràcies, Òscar. I gràcies a vosaltres, amics oients, per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals a Ràdio Estel. Nosaltres ho deixem aquí, us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel al cap de setmana amb tota la programació variada. La Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres a la mateixa hora la veu dels animals i de la natura. Encetarem el programa d'avui explicant-vos les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres la presidenta de la Lliga d'Animals i Plantes de Barcelona, la Lorena Torres. Ens acompanyaran per parlar amb ella la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per finalitzar el programa, escoltarem l'espai musical d'en Manel Casas i tindrem un sos d'opcions molt especial de la mà de la Neus Aragonès. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la posada en marxa del Pla de Millora d'Espais d'Esbarjo per a Gossos en el marc de l'aprovació de la nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d'Animals. El regidor de Presidència i Territori, Jordi Martí i Galbis, ha informat que amb la primera fase del pla, Barcelona tindrà 104 àrees d'esbarjo amb més de 150 metres quadrats d'espai cada una. De totes aquestes àrees, 80 tindran entre 150 i 700 metres quadrats i la resta, un total de 24, seran àrees de més de 700 metres quadrats. Amb aquestes actuacions, tots els districtes passaran a tenir com a mínim una gran àrea per a gossos. Les noves zones es dissenyaran amb l'assessorament del Col·legi de Veterinaris pel que fa als aspectes tècnics i de seguretat. Jordi Martí assenyala també que aquest nou pla suposarà un canvi en l'oferta d'aquestes àrees perquè els gossos puguin córrer i socialitzar-se millor. El regidor vol que Barcelona sigui encara més pet-friendly, és a dir, més amiga dels animals. La Generalitat de Catalunya ha obert la primera planta per aprofitar materials procedents dels abocadors a Clariana de Cardener, Lleida. El Centre de Tractament de Residus del Solsonès es troba al costat d'un dipòsit controlat que gestionarà la fracció orgànica de residus municipals, vegetals, domèstics i les argiles procedents de les estacions depuradores de les aigües residuals. El centre segueix el model de les anomenades mineries d'abocadors. Aquest sistema recupera els materials residuals dels abocadors controlats per utilitzar-los com a materials secundaris posteriorment. Quan no és possible, s'aprofiten energèticament. Aquesta planta és un projecte pioner a Catalunya, ja que és una instal·lació modular, flexible i polivalent. També té una aula ambiental per a fer divulgació, un mirador i una estació meteorològica. El canvi climàtic és, sens dubte, la principal amenaça de l'os polar. Segons un estudi, hi ha altres causes que s'estan afegint, com l'estrès nutricional, la reducció del gel polar, el contacte amb l'home, les malalties i els paràsits. Els investigadors van estudiar l'os polar que viu a Groenlàndia, ja que és aquest el que es troba exposat a nivells més alts de contaminació. Els resultats destaquen que la pol·lució per plàstics i els contaminants ambientals afecten el sistema endocrí i el sistema reproductor d'aquest emblemàtic mamífer. La ràpida i preocupant pèrdua d'hàbitat gelat de l'os polar ha fet que un altre grup de científics elabori una guia per a fer un seguiment de la salut d'aquest animal. Creixen les llicències per a caçar llops. Durant els darrers 20 anys s'han multiplicat per 5. Cada any, algunes comunitats autònomes autoritzen la caça de més de 200 exemplars sobre una població que es troba entre els 2.000 i 3.000 exemplars. Segons Ecologistes en Acció, si se sumen els llops morts en mans dels furtius, la xifra podria pujar. Tot i que s'estima que els atacs de llops a ramats és només de l'1%, l'Associació de Joves Agricultors té el suport de la ministra de Medi Ambient, Isabel García Tejerina, que ha impulsat una petició a la Comissió Europea per eliminar la protecció d'aquest animal a tot el país. Actualment, al sud del riu Duero, el llop ibèric està totalment protegit. Castella i Lleó, La Rioja, Cantàbria i Astúries són les comunitats on més permisos de caça s'han donat, a algunes d'elles amb subhastes públiques. La caça és un mètode de gestió simplista que acaba amb un depredador clau pels ecosistemes. El llop ajuda a mantenir la selecció natural i a millorar la salut de l'hàbitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Sembla ser que les gastroenteritis són una de les patologies més freqüents en els gossos. Com es poden evitar?
Sí, efectivament. Un 80% de les visites de gastroenteritis, un 80% de les patologies són gastroenteritis. Llavors, d'aquestes, un 90% estan degudes a males desparasitacions i males dietes o dietes inadequades per a aquell pacient. Per tant, ja tot aquest tant per cent ens el podem estalviar seguint un protocol de desparasitacions correcte, buscar la millor dieta per al nostre cas. Penseu que podeu tenir un gos que tingui un problema de colon irritable, no es diu així en veterinària, però així ens entendrem, o una enteritis específica. Haurem de buscar un pinso que sigui adequat per la seva digestió. Un altre tant per cent en gossos joves són els cossos estranys. Hem de vigilar molt i molt amb el que s'empassen o ens roben. Traiem molts mitjons, xumets i coses que ni us podeu imaginar dels budells i dels estómacs dels nostres gossos. En animalets més grans, la cosa ja es complica perquè poden ser ja problemes de ronyó, problemes hepàtics, però d'això ja en parlaria.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui toca Brasil, però un Brasil que des de mitjans del segle passat ha estat dominat per un grup de compositors, intèrprets i poetes que van donar a conèixer la seva música, la música brasileira, des de la samba explosiva a la bossa nova intimista. Entre tots ells formen un grup compacte que varen internacionalitzar aquesta música arreu del món. Les grans figures com Vinícius de Moraes, Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Toiquinho, Jorge Bell. Sense oblidar el Roberto Carlos, com l'oblidarem, el Roberto Carlos, si és precisament l'autor de la nostra introducció musical del programa. Però tampoc ens podem oblidar d'elles. Per exemple, l'Astro Gilberto, un dia en parlem d'ella, la Maria Creusa, la Maria Betània, la Gal Costa... Tot aquest grup, com si diguéssim, formen el pinyó dur de la música brasileira. Avui li dediquem el programa, aquest espai, a la Maria Creusa. L'escoltarem amb Mais Que Nada, d'Indi, i Chega de Saudade, Prou de Tristesa, de Morrinha.
Nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oba, oba, oba. Oh, 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 ali, ali, oh. Oba, oba, oba. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que bate nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria, Dindi, lindo, Dindi, lindo, Dindi. Se algum dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Olha, Dindi, fica, Dindi. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei. Esperei por você, Dindi, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindi.
Olha, Dindi, adivinha, Dindi. O mundo seria, Dindi, lindo, Dindi. Olha, Dindi, Dindi. E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, calado assim, colado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'Espai de l'Entrevista parlarem amb la presidenta de la Lliga d'Animals i Plantes de Barcelona, la Lorena Torres. Bon vespre, Lorena.
Bon vespre.
La Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona és una entitat privada sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública l'any 1967.
Igual que l'Associació de Defensa dels Drets de l'Animal.
Compartim aniversari, doncs.
O sigui que...
Doncs, com bé deia el Manel, fa 70 anys que protegeix els animals i els hi busca.
Fa 36...
No, 39.
39.
39. Gairebé la quarantena, ja, eh?
Guanyen pel doble.
Bueno, l'any que ve, 40 anys. És un número rodó, això. S'haurà de celebrar.
Ho celebrarem, ai, si Déu vol.
Doncs avui parlarem de la Lliga i preparem l'aniversari de l'ADA en un altre moment. Sí. Anem fent la llista. Perquè per la gent, Lorena, que no coneix la Lliga, hem dit que fa 70 anys que treballa, però com va sorgir la idea?
La Lliga va ser fundada el març de 1944. Bueno, en realitat es va registrar el març de 1944 com a Associació Protectora d'Animals i Plantes i va ser fundada pel Comte de Sert. La idea... era això, protegir i defensar els animals en uns moments molt durs per la societat, perquè era en plena postguerra. I bé, els fins de l'associació han estat sempre els mateixos. O sigui que el que passa és que a mesura que ha anat canviant la societat, doncs ens hem anat actualitzant, no? Però des d'un principi va ser això, el mateix que és ara, la defensa i la protecció dels animals.
Perquè I les plantes.
I plantes.
Que també parlarem d'això.
Sí.
Perquè abans, quasi totes les associacions que defensaven els animals, ens referim als animals, als petits animals,
animals de companyia,
de companyia, sempre hi afegien i plantes.
Sí.
Jo recordo l'Associació de Defensa de Madrid, també és i plantes. Però de plantes, malauradament, això s'ha anat abandonant, i les pobres plantetes també s'han quedat allà, sacallones.
Bueno, de fet, és un concepte decimonònic, perquè quan havien els patronats, al segle XIX, totes sí. les entitats es deien Lliga per a la Protecció de los Animales i Plantes. O sigui, era un concepte que anava englobat, sí. englobava sempre les plantes.
Però quina llàstima, veritat, que sí. també s'oblida aquesta part tan important com són les plantes.
Sí, jo penso que té a veure amb algo amb medi ambient, no?
Englobar-ho tot.
Clar. Nosaltres, de fet, molta gent ens truca. Ens truca preguntant si, de fet, fem alguna cosa pel medi ambient relacionat amb les plantes o si acollim plantes. Sí, sí. I, de fet, fa poc, bueno, una persona que marxava fora a viure ens va portar unes quantes plantetes. Que no les volia deixar al pis que venia o que llogava. No,
una persona no sé, sensible.
Sí, i bueno, allà les tenim, està amb nosaltres. Bé, però clar, tampoc tenim molt més espai, si no tenim espai pels animals.
I Lorena, jo el que volia preguntar també és que tu fa 4 anys que estàs de...
Jo vaig començar la Lliga de voluntària fa 4
de
anys.
De voluntària fa 4 anys.
Ara i era sòcia abans, sí.
Ets presidenta ara. Mm-hmm. Al llarg de tots aquests anys, com ha canviat la Lliga? Com o potser la gent que us demana més o el sistema com vosaltres us gestioneu? Quins són els principals canvis que hi ha hagut?
Bueno, en aquests 4 anys, canvis grans...
Des de 4 anys o vull dir, més
70,
enllà.
Sí. Bueno, clar, amb els 70 anys, sobretot, el que ha canviat és el tema de l'eutanàsia zero. Això és super... és clau. I després, bueno, jo crec que sobretot el tema de la sensibilització. Clar, abans eren 2 o 3 voluntaris que hi anaven, no hi havia voluntaris, hi havia molt menys... capacitat de finançament i es van passar moments molt durs. En algun moment la Lliga estava a punt de tancar per falta de fons i uns quants socis van fer unes aportacions econòmiques molt importants i es va aconseguir tirar endavant. Jo penso que sobretot el que ha canviat és la sensibilització de la població envers la protecció dels animals, no? Que fa uns 20 anys, jo conec gent de la Lliga que fa 20 anys que és voluntària o que ha estat a les juntes des de fa 20, 25 anys. I, clar, eren temps molt durs, perquè potser fins i tot la Mercedes, l'actual directora, doncs deia que ella portava menjar pels gats, que no hi havia menjar. No hi havia ni pel menjar. I ara, clar, gràcies a la sensibilització que hi ha, doncs hi ha molts més recursos. Recursos humans i recursos econòmics. Mhm. Crec que això és el més important. També el canvi més gran.
Això em recorda un cert paral·lelisme. Jo i erròniament, perquè m'he equivocat, perquè sembla la Carmen a vegades m'ha corregit amb aquest aspecte, sempre he dit públicament que la Lliga de Protecció dels Animals i Plantes de Barcelona havia estat la primera arreu d'Espanya. Sembla ser que Carmen no és així.
No.
Bueno, deixa'm... A veure, sí. Acabem. Aleshores, aquest paral·lelisme l'estableix amb que, per exemple, l'ADA també ha estat, en aquest cas, la primera associació de benestar, de defensa i benestar. Nosaltres no som una protectora, ja ho saben els nostres oïdors. Per això aquí hi ha un paral·lelisme. O sigui que els problemes que nosaltres amb el benestarisme ens hem trobat al principi és també paral·lelament als que la Lliga es devia trobar en els seus moments. Ja tinc que dir una cosa. Jo que tinc bastants anys, havia estat soci de la Lliga, amb uns temps heroics. El Conde de Sert no el vaig arribar a conèixer. Però, en canvi, la senyora Marsans, la Dolors Marsans, sí, perquè havíem col·laborat amb la Federació Nacional, etcètera, etcètera. I s'organitzaven uns follons a les juntes i hi havia uns terrabastalls, unes coses impressionants. Sortosament, això s'ha anat a pai de guant i ara els sembla que les coses estan pues, com tenen que ser, més normalitzades, la gent s'ha fet més, s'ha conscienciat molt més i ara anem més per tasca que no passa uns contra els altres, etc.
Sí, sí, hi ha gent que explica històries verdaderament...
Sí, cadires i tot que...
Sí, no sé, jo hi ha gent que explica històries... Sí, sí.
Hi havia les juntes generals, sí, sí. Escolta, impressionants, sí, sí.
Això m'expliquen.
Impressionants,
Sí. Respecte a això que deia el Manel, en tot cas podem fer una mica de parèntesis i recordar una miqueta, a veure, el Manel és veritat, sempre ha dit això. Jo una vegada, quan estava fent el llibre i vaig cercar la història, efectivament, sembla ser que a Barcelona va existir, al segle XIX, una protectora. Suposo que devia ser una protectora d'uns recursos mínims, però també és veritat que a Cádiz sembla que va haver la primera, sí, que tenia més oficialitat. Va haver un moment en el segle, a finals del segle XIX, principis del XX, que havien bastantes lligues repartides per tota Espanya. Però la guerra ho va estroncar tot.
Lliga,
la guerra ho va estroncar.
La paraula lliga...
Lliga, és que es deia lliga.
De Catalunya, eh?
No, no, lliga. Societat. No, també es deia societat i ligues.
Lliga no existeix en castellà.
Sí, lliga. Les ligues.
Lliga,
lliga.
No, no,
la lliga,
no, no,
sí.
La lliga, l'altra lliga.
Sí, sí, la societat protectora, lliga protectora, protectora. Lliga protectora. Sí. Llavors, sembla que sí. Llàstima que hem perdut la pista. A mi m'agradaria saber on estava ubicada. Podria ser que, a més, estigués ubicada més o menys per on està ara, perquè tenia que ser la part de la muntanya, evidentment, per Barcelona, però està clar que Barcelona no va inventar la...
No, o sigui, jo sé que nosaltres, la Lliga, va haver-hi altres protectores a Barcelona, fundades abans que la Lliga, però que van...
desaparèixer.
Van desaparèixer.
És que la guerra ho va estroncar tot, eh?
El que sí que...
Parèntesis de la guerra va desfer tot, perquè a Espanya hi havia moltes entitats i es va desfer. I gràcies també a la reina Victòria Eugènia, que va estar impulsora d'aquestes... I el patronat que es va crear, un patronat de les
nacional
per les associacions protectores...
Nosaltres el que passa és que la Lliga, nosaltres diem, val, hem complert 70 anys, però som... Sempre, no és que siguem la més antiga, és que som la més antiga en funcionament. O sigui, que continua en funcionament. Sí. Perquè abans que nosaltres hi ha hagut altres protectores, crec que, com tu dius, dos a Barcelona. Mm. La Lliga...
Que devien ser com uns refugis.
Clar.
Refugis potser estar una mica així, en plan...
Sí, sí, revisat. Clar.
Perquè no li dediquem un petit record al Conde de Sert, ja que estem.
Sí, no? Escolta, el pobre, és que el vitupejaven, eh? Sí.
No, però... Però el que no saben els nostres oients és qui era el Conde de Sert.
Explica-ho.
No, bueno, tu explicaràs millor, que era, el va ser el fundador i era germà de l'arquitecte.
De l'arquitecte, no sé, me'n recordo el nom. Però, bueno, i d'això del pintor.
De les pintures de Cert.
O sigui, que era una família il·lustre.
Sí, sí, totalment.
Arquitecte Lluís Cert i López.
Lluís Cert, sí, el de les famoses pintures.
Un dels del Gat Pac.
Sí. I el Conde de Cert, doncs, que era vocacional d'això... Crec que inclús va hipotecar part dels seus béns que els va invertir dins de la Lliga i ell personalment pujava cada dia. Això és el que nosaltres ens han explicat, que pujava cada dia, netejava, feia tot.
Sí, sembla ser que ell va consagrar la seva vida a la protecció dels animals. Sí. Jo no en sé molt més de la història, perquè tot això nosaltres també hi ha hagut... Al fer el 70 aniversari, la idea primera, en comptes de fer el vídeo, el que vau venir vosaltres era fer una exposició. Però no vam trobar material suficient com per fer una exposició. És que manca de... Manca. Hi ha un període molt gran on s'ha perdut una quantitat de...
Sí. Bueno, com hi ha hagut tants canvis i d'això jo crec que també, pues, a vegades la documentació devia també desaparèixer amb els presidents. Sí. Però el que és interessant saber és que sempre s'ha associat el tema de les protectores a les dones i en aquest cas tenim
un exemple
que claríssim d'un home en una època que, a més, encara era més rar, que aquesta persona va fundar la Lliga, va dedicar la seva vida a la Lliga i es va esforçar, o sigui, que era un defensor dels animals i no era una dona, era un senyor, o sigui, que un homenatge
per ell. Doña Dolors Marsans...
Bueno, va vindre a posteriori.
No sé si va ser presidenta de la Lliga.
Sí, va arribar a ser presidenta una temporada, una temporada.
Tot una institució animalista.
Sí, o era de la Junta, si no, ara no recordo si era presidenta o va ser de la Junta.
Ah, sí, de la Junta, sí.
El que sí que és cert és que quan dius la Lliga tothom diu la del peu del funicular, que la ubiquen aquí.
Sí. Sí, a vegades la gent...
Una institució, la Lliga.
Sí, jo penso que sí. La gent ens confon, eh?
Sí, encara amb també la rebaixada, amb la recollida, sí. Mm.
Però sí, sí, que la gent... Hi ha molta gent que la reconeix.
Teníem una oficina sí. A la plaça del Duc de Medina Celi.
Sí, teníem una, tenien una sí. Oficina allà.
Sí,
sí. Sí. Proporcionada també pel Conte de Cert. Sí, que jo sàpiga.
Perquè no s'expliques històries, a veure, què feu a la llibre.
Bueno, que, sobretot això, jo penso que... Anècdotes,
jo estic recordant ara una, però vull que expliquis tot.
Anècdotes és que, clar, com que aquí hem d'explicar, se suposa, anècdotes maques, sí. No? Però n'hi ha de moltes...
També podem explicar...
No,
No, jo penso que és millor explicar, sí, no?, el positiu.
El positiu.
Mira, jo, sobretot, de la Lliga, el que... Sempre dic, no?, i em repeteixo molt, és a mi el que més m'impacta de la Lliga és que es manté, i es manté un refugi amb una gran quantitat d'animals, que té una despesa econòmica molt gran i, a part, porta una càrrega emocional molt, molt gran, es manté tot gràcies a socis, padrins i voluntaris. O sigui, és una cosa que, independentment de la plantilla de treballadors que hi ha, que també és purament vocacional, o sigui, que té verdadera vocació, tota la resta, és una mini plantilla la que tenim, tota la resta és voluntariat. I això penso que és molt important, perquè, clar, si nosaltres perdem els nostres socis, padrins i voluntaris, s'acaba
la història. Sí,
sí. I això és... jo penso que és molt, molt fort, molt important, i a mi em toca molt el cor, això, no? Perquè no podríem... És com que cadascú, no?, posa el seu granet de sorra, i hi ha gent que dedica molt més temps o dedica molts més diners, però és tot gràcies a tota aquesta gent unida pel mateix, no?
A mi em va sobtar, i molt positivament, precisament, quan vam estar a la celebració del 70 aniversari, que hi havia moltíssims socis i se'ls veia molt units.
Sí, sí, sí.
És que es veia un bloc ferm, que això és molt important.
Això és molt maco, molt maco. Sempre hi ha divergències, maneres de parlar diferents, però al fi, i penso que això, no?, que tothom, a més, està disposat a col·laborar. O sigui, qualsevol cosa que nosaltres diem, demanem, el que sigui, tothom es volca, i això és d'agrair totalment, no?, perquè tots aquells animals es mantenen gràcies a tot aquest esforç. Anècdotes, doncs, bueno, jo penso que... les anècdotes, sobretot, jo crec que cadascun de nosaltres, penso que el que més ens ha impactat és el nostre primer dia a la Lliga, penso, no? I que, com jo dic, nosaltres quan fem les xerrades i entrevistes pels voluntaris, els diem lo difícil que és el treball de refugi, des del punt de vista físic, perquè és un treball físic dur, i des del punt de vista emocional. Però que molts de nosaltres, com jo sempre dic, ens convertim en animals de refugi, sempre ho dic. Perquè és això, és algo que t'arriba a l'ànima, no? Vosaltres això, bueno, que us explicaré, no? Que no sapigueu.
T'enganxa, sí, t'enganxa.
Sí, i és algo que arriba a un punt que ja... és com que forma part de la teva vida, sí. I...
Ah, sí, quan hi entres no en pots sortir, eh?
Bueno, hi ha, sí, arriba al cor, sí. Si et toca el cor, jo sí, crec. No, hi ha gent que, bueno, que passa un temps i ho deixa, però molta gent, sobretot això. I després el vincle que fas amb alguns animals, també. O sigui, hi ha històries supermaques de voluntaris que han adoptat animals amb alguns problemes de salut, de comportament, i que són verdaderament feliços. Hi ha... Per exemple, una sòcia, a mi em va fer gràcia, són xorrades, no? Però, bueno, una sòcia que quan va venir al pica-pica del 70 aniversari, que van fer l'any passat, ens va fer un donatiu important. I jo la vaig trucar per agrair-li, perquè aquell dia el refugi era una bogeria de gent i tal, i la vaig trucar per agrair-li, i em va dir que, bueno, que estava molt contenta d'aquestes activitats que començàvem a fer des de la nova Junta, per fer una mica de germanor, no?, entre socis, padrins i voluntaris, que és molt important perquè tots estem pel mateix. I em va dir, a partir d'ara, no em compraré mai més una bossa o unes sabates cares, caríssimes. Mm. A partir d'ara, en comptes de fer això, us faré una aportació econòmica a vosaltres.
Està molt bé. Està molt bé. Sí.
Escolta'm, i a tots els refugis hi ha uns animals que són emblemàtics, a part dels que són fixes, que ells hi viuen allà. I recordes alguna història?
Jo recordo que hi havia un gat.
No, hi ha una que jo me'n recordo de fa molts anys, que després l'explicaré si em dóna temps. Però no, voldria que la Lorena digués a veure alguna història d'algun dels animals emblemàtics que teniu ara mateix, o que heu tingut i que us ha deixat un record especial.
Bueno, sobretot l'any passat van ser adoptats el Jack i la Nuca, que eren dos canitxes gegants.
Aquests han estat animalada, el Jack.
Sí.
Que sí? Sí. El recordo, sí. Perquè passejaven junts.
Aquests van entrar de petitons, de supercadallets, segons explicarà Mercedes, i bueno, l'any passat crec que tenien uns 5 o 7 anys, no recordo bé, però ja eren... No eren gossos joves, tenien uns 7 anys i vivien sempre junts. Eren uns dels amos de la lliga, no? I van aparèixer uns socis que sempre havien tingut gossos adoptats nostres i van venir, van dir, ens emportarem els que més falta faci, però que siguin dos. I una companya coordinadora els hi va ensenyar el Jack i la Nuca i, bueno, va ser un amor a primera vista.
Flechazo.
I, bueno, sí. Això va ser una adopció supersonada, molt sonada. Després, que encara està al refugi i necessita ser adoptat, el Pinyol. És una barreja de pitbull que va entrar de supercadellet, també. Crec que amb 2 mesos. Uh-huh. I ara té uns 10 anys. Uh-huh. 10 anys, porta tota la seva vida allà. Sí.
I creus que el Pinyol ara seria més convenient que sortís i fos adoptat o continuar la seva vida?
No, jo sempre...
Està fet una mica...
Clar, sí, per molts d'ells, allò és la seva llar.
La seva casa. Ara... No han conegut res més.
No han conegut res més i, a més, en nosaltres, el que sempre jo dic que té de bo el refugi de la Lliga és que tenim tanta gent, o sigui, tenim la plantilla de treballadors i tants padrins i voluntaris que venen, que tots els animals estan molt socialitzats. I molts d'ells tenen un vincle amb cadascun, amb alguns voluntaris, amb alguns treballadors, un vincle molt especial. I és veritat que no se sap si... Clar, si marxen adoptats... ha de ser amb alguna persona que tinguin un vincle molt especial amb alguns de nosaltres o bé amb una persona que es guanya aquell animal i que arribi a fer aquest tipus de vincle, perquè, clar, ja està acostumat a segons quines persones i els té de molt carinyo. Llavors, jo igualment penso que sempre és millor que acabin la seva vida en una llar. Sempre, sempre penso.
Però en algun cas sempre hi ha algun que no, que té molt assolit el...
Sí?
Jo l'he vist.
Sí.
En alguns casos d'alguns gossos... Si em dóna temps, explicaré l'anècdota aquesta.
Doncs explica-la, Carme.
La tenim recollida a la nostra revista de Defensa dels Animals i no recordo ara qui de la Lliga ens ho havia explicat, que hi havia una gossa, i deu fer molts anys, que s'havia acollit allà a la Lliga, i al cap de pocs dies la gossa es veu que furgava la terra i se n'anava, i sortia, potser la no, recordes, no. I se n'anava. I això era una cosa que es veu que, malgrat que intentaven que no fos així, doncs la gossa se n'anava i tornava. I un dia la van seguir a la gossa,
ja ho sé.
I resulta que ella tenia una cadellada. I sortia del refugi per alletar a la seva cadellada i al mateix temps ella devia saber que allà on aconseguia els recursos que necessitava d'aliment... eren allà i tornava.
És
una història que nosaltres la tenim amb un dels primers. Sí. Aquesta és una de les anècdotes que jo havia conegut a la Lliga.
Molt maco. Sí, sí.
Jo el que volia també preguntar-li a la Lorena, que has parlat de voluntaris, que ens expliqués una miqueta quin equip teniu, com us organitzeu i si algú que ens està escoltant vol ser voluntari, què ha de fer?
Val. Nosaltres som molt seriosos amb el tema del voluntariat, sobretot perquè... Primer, el voluntariat considerem que és una responsabilitat social. En la societat en la que vivim, que tenim una gran part de les nostres necessitats cobertes, molts de nosaltres, hi ha gent que no en els moments que estem vivint, però molts tenim una gran quantitat de necessitats cobertes, és dedicar temps a algun tipus de voluntariat. I el voluntariat s'ha de tenir molt clar que implica un compromís, una serietat i verdadera vocació. Que un voluntariat, per nosaltres, com nosaltres ho expliquem al nostre pla de voluntariat, és comprometre't a el que aquella associació i aquelles persones o animals als que tu vas ajudar com a voluntari necessitin. No segons el que tu et vagi bé. Ara vaig quan em convé, quan tinc una estona... Quan... No, el voluntariat ha de ser organitzat, ha de rebre una formació, i tot això, en aquest cas, que nosaltres ens dediquem als animals, pel benestar dels animals.
I pel caos, sobretot. Per evitar un caos.
Clar, exacte, clar. O sigui, per estar organitzats, saber si podràs dur a terme les tasques que tens cada dia i, sobretot, perquè tinguin aquests voluntaris una formació constant, una...
I un ordre,
clar. Perquè tractem amb animals que han patit maltractament, han patit abandonament, i és vital que la gent entengui amb què està tractant, no? Llavors, hi ha un protocol d'entrada de voluntaris bastant seriós. Els convoquem, també fem una entrevista prèvia per fer un filtre, perquè no tothom pot ser voluntari. A vegades,
bueno, està capacitat. Sí. Algun vol, però sí, no està capacitat.
Clar. I bueno, sobretot el que fa falta són voluntaris entre setmana.
Mm-hmm. Els caps de setmana és quan puja més gent, no?
Sí.
Quants voluntaris teniu, Lorena?
Tenim uns 50 voluntaris de gats i 50 voluntaris de gats i 220 de gossos. Uh-huh. Són molts, eh?
I per quants animals teniu?
Tenim 95... Aprox, sempre està entre 90 i 95 gossos i 200-220 gats.
Déu-n'hi-do.
El que sí. Passa és que també tots els festius i dissabtes i diumenges de l'any, el refugi està cobert només per voluntaris. Uh-huh. Depenent del voluntariat. Pels festius...
El personal fixa no està disponible.
No, ara sí, ara des de fa poc tenim personal per gossos grans, un coordinador per gossos grans els dissabtes i una coordinadora per gossos grans els diumenges, però bueno, per poder dur a terme tota la tasca que s'ha de dur a terme necessites aproximadament unes 15 persones per modalitat, més o menys. O almenys 8 gats, uns 15 gossos grans i 15 gossos petits. Necessites aquest número de persones per poder dur a terme tot.
Doncs, Lorena, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. I si et sembla, ara al final del programa ens acompanyaràs amb la Neus també, amb les seves adopcions. Ens presentes alguns dels habitants del refugi i tornem a parlar-ne.
Vale, moltíssimes gràcies per la invitació.
Gràcies a vosaltres. I dona la web de la Lliga.
Sí, bueno, és veritat.
Amb les seves adopcions, et sembla, ho diem
sí.
Tot? Perfecte.
Gràcies.
Fins ara.
Gràcies, Lorena.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estem a Brasil. Continuem amb la Maria Creusa. Ara ja té 70 anys i ha estat una persona incansable. Ha fet ràdio, ha fet televisió, moltíssimes gravacions. Fins i tot a l'any 99 va estar gravant aquí a Espanya. S'ha mantingut bastant estable dins del seu país, a diferència de la Gilberto, per exemple, que ha estat molt vinculada amb els Estats Units. La seva veu és relaxant, és melosa, és poètica i molt personal. Crec que és un plaer poder-la continuar fruir. Escolteu Vosé Abusó i Corcovado. A retrobar-nos si Déu vol i fins aviat.
Vosé Abusó Tiro partido de mi Abusó Tiro partido de mi Abusó Faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofredor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Você. Partido de mim abusou.
fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Amor e uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Pouca coisa pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim, com você pertinho de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Pouca coisa pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Vida sempre assim, com você pertinho de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. Cidade, meu amor, papada, 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 papada.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Estic en el medi natural i em trobo un animal ferit o que sembla que està malalt. Què he de fer?
Si es tracta d'un animal salvatge, en cap cas agafar-lo ni tocar-lo. Si tenim cobertura de mòbil, podrem informar als agents rurals al telèfon 93 561 7000. O bé al 012, i ells sabran què cal fer. En cas de no tenir cobertura, quan tornem a algun nucli poblat, informarem les autoritats, agents rurals, oficina del parc, si és el cas. Encara que ens faci molta pena, un animal salvatge fora del seu medi és molt difícil que sobrevisqui si no tenim la formació necessària per tenir-ne cura. A més, pot ser que encara que el veiem malalt es pugui recuperar per si sol, al lloc on l'hem trobat. El que és segur és que si l'agafem, li estem generant un estrès que pot fer-li molt més mal que bé. i a sobre estem interaccionant amb ell, cosa que farà que, si sobreviu, probablement no pugui tornar al seu ecosistema natural, estigui inadaptat o bé els seus congèneres el rebutgin. Resumim, informem a persones especialitzades o deixem que la natura faci el seu camí.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Avui al SOS Adopcions tenim un altre convidat, oi, Neus, com hem dit a l'espai de l'entrevista?
Doncs sí, continuem l'entrevista. Hola, Arantxa, que no t'havia saludat.
Hola.
Doncs sí, avui, com que hem tingut a la Lorena, doncs abans de marxar li hem dit, Lorena, sisplau, espera't a SOS Adopcions, no te'n vagis, et deixem el micro, explica'ns a veure, perquè ens ha dit que portes dos gats, dos gossos, doncs micro per tu.
Sí, ja? Vale.
Vinga, a veure.
Gràcies. Val, tenim... Com a adopcions superurgents a la Lliga, hem portat dos gats i dues gossetes. Un dels gats és Antuno, un gat blanc i negre de tamany mitjà que té 7 anys. El van rescatar del carrer. Ell té una petita cuixera que pensem que pot ser d'una una fractura mal curada. Mm-hmm. Porta amb nosaltres 2 anys i és un dels nostres nens, com diem nosaltres, no?
Sempre... Pinta pillo, eh?
Sí, sí. I és molt carinyós. Sempre busca el contacte, molt sensible i sociable. I el seu caràcter és molt especial, per això busquem una adopció urgent perquè pugui disfrutar del carinyo d'una llar.
I a l'Arnau, que sí?
Sí, després l'Arnau, bueno, això és un bellezón. Mm-hmm. Un atigrat molt guapo, típic de portada, que diem nosaltres. Apenas té un any, és molt divertit i juganer. Però l'Arnau és positiu de leucèmia. Per lo que no pot conviure amb altres gats, sí pot conviure amb altres gossos. Actualment està en una casa d'acollida on tenen uns quants positius que tenim a la Lliga.
Però això no és cap problema.
No.
L'Arnau...
Exacte, sí. Ell amb uns controls veterinaris periòdics i bona alimentació pot viure perfectament.
Pues ara les bossetes, no?
Les nostres nenes.
A veure,
sí.
Qui són.
Les nenes són la Llum, una de les nostres veteranes, de 13 anys, i que fa 7 anys que està a la protectora.
Ja li toca, eh?
Sí.
Li toca. És superurgent aquesta adopció, perquè volem que acabi la seva vida en una llar. I és positiva de leishmania, però això tampoc és un,
no,
un,
ni molt
un
menys.
Problema. També controls periòdics veterinari
i
la pastillita de cada dia i res més. És supercarinyosa i sociable. L'altra nena que hem portat és la Lucy. La Lucy la van deixar lligada a l'arbre de sota de la protectora. Calculem que té uns 7 anys, és una barreja de xarpei, i va arribar amb un estat lamentable de salut, horrible. Està cega i parcialment sorda a causa d'una otitis permanent. És molt carinyosa, molt afectuosa, molt bona companya de gàbia, perquè de seguida es va fer amiga de tota uh-huh. la resta. I ara, de moment, fins i tot s'ha adaptat al refugi i es mou bastant bé al refugi, tot i ser cega. És de tamany mitjà.
Bueno, doncs...
Esperem... Com... Sí,
clar, sí,
com doncs, contactar.
Sí, exacte, com contactar amb vosaltres.
Com contactar per la gent que tingui aquesta sensibilitat per aquests nens que hem portat. A través del correu info@protectorabcn.es o bé, sobretot, també que consulteu la nostra web per veure altres possibles adopcions. www.protectorabcn.es.
I ara nosaltres et diem que el Tuno, l'Arnau, la Llum i la Lucy estan posats a la nostra web, les
sí,
fotos.
Sí. Ah, molt bé, perfecte.
I a la nostra pàgina web i l'Arantxa ara ens explica com fer-ho.
Doncs com ja sabeu, el que podeu fer per veure les fotos del Tuno, l'Arnau, la Llum i la Lucy és posar www.ongada.org i clicar a l'espai dels SOS Adopcions.
Doncs gràcies, Arantxa, i a tu, Lorena, encantats d'haver-te tingut aquí als SOS Adopcions.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'invitació. invitació.
Esperem que surtin endavant i que tots puguin ser adoptats. I a tots els oients, desitjar-vos un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, gràcies.
Yo quisiera no ver tantas nubes.
Amb els sos adopcions acabem el programa d'avui. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.